Va, home, Francisco, prou, però n'has agafat un altre tros.
No s'han decidit, això... no s'han decidit aquí, qui no corre bola.
Puja una redacció, també, eh?
Sí.
Clar, mira. A veure, un minut que passa de 4:45 de la tarda, ja tenim el mestre Virgili amb nosaltres. Mestre Virgili, com estem?
Molt bé.
Què ha passat avui? Que anàvem justos, que ho hem dit per antena.
Han suprimit el tren que sempre faig servir per venir.
Sense avís?
Suposo que siguen avisat, però jo no estic corrent. De...
O poder, a vegades per horaris d'estiu o hi ha canvi d'horaris, poder.
Segurament. El que passa és que aquella senyora m'ha dit com si fos per sempre ja.
Sí?
Noi.
Carai.
Sí, aquest tren doncs, ja no existeix. I llavors n'he agafat un que sortia mitja hora més tard. Clar. I aleshores la mitja hora més tard que he arribat.
Clar.
Però he arribat a hora, això sí.
Pregunta'm si és l'R4.
No me'n recordo. És la de les costes de Garraf.
Només els hi faltaria això ara. R2, diuen.
Bueno, l'important és que ha pogut arribar, mestre, que això ja és un goig. Què fem? Comencem?
Comencem.
Vinga, anem-hi. Li basta un sol mot per esparlar la cadena. Si m'ho permeteu, mestre, per començar avui ens vol parlar de la Casa de la Vila, que no es pot dir ajuntament, diria.
Bé, sí que es pot dir ajuntament, però l'ajuntament és la institució. És una denominació castellana, perquè abans de la nova planta, abans del 1715, es deia el comú, la universitat, que passa que universitat ara ja significa una altra cosa. Aquí a Barcelona es deia el Consell de Cent, a Lleida es deia la paeria, que encara que ho han...
Sí.
Lleida, Cervera i altres llocs.
Sí.
I em sembla molt bé que ho continuïn de dir, no? Però el nom oficial és Ajuntament i a hores d'ara és el nom oficial que té. La meva reivindicació és per l'edifici, la seu on hi ha l'Ajuntament, i aquí a Barcelona el Consell de Cent, també, no? Que me'l deixava de dir. L'edifici n'hi hauríem de dir Casa de la Vila. La gent, per exemple, ha de fer una gestió i diu, mira, he d'anar a l'Ajuntament. Home, què costa dir? He d'anar a Casa de la Vila. I si és una ciutat, la Casa de la Ciutat.
Ah,
doncs això, aquesta sí que no la sabia.
No, no ho havia sentit mai.
Sí, vull dir que la Casa de la Vila no...
Sí.
Diguéssim, en una ciutat no està ben dit.
Home, hi ha ciutats que tenen el títol de ciutat,
clar,
però que és modern i que tradicionalment se diu la Casa de la Vila.
Clar.
Concretament a Reus, que ho sé jo, que ho tinc a prop, doncs tradicionalment se diu a Casa de la Vila. La gent gran deien a Casa de la Vila, tot i que Reus ja es considera una ciutat, no? Però com que abans de ser una ciutat era una vila,
clar,
doncs se diu Casa de la Vila. Ara, a Barcelona, dir la Casa de la Vila, a la plaça Sant Jaume, doncs no, jo diria la Casa de la Ciutat, no? La gran majoria de les viles de Catalunya, hi ha un rètol que hi diu Casa de la Vila.
Jo
vaig ser regidor de Montbrió, vaig ser l'encarregat de fer comprar el rètol i fer-lo posar perquè també hi hagués rètol, i n'hi ha a moltíssims llocs. Però, en canvi, la gent, a l'hora que han de resoldre és que ara no sé passa el rebut de l'aigua o de la brossa i aniré a l'Ajuntament a veure què em diuen. Home, doncs aniré a Casa de la Vila. Quan jo era petit, ningú li hauria passat pel cap dir aniré a l'Ajuntament a fer no sé què.
A fer tràmits, no? A fer gestions.
Gestions, sí, tràmit és un castellanisme. Bé, un llatinisme d'aquests que arriben per castellanisme.
Clar,
no?
Clar.
També un castellanisme directe. No?
O sigui, no és un castellanisme genuí, no?
És que hi ha una sèrie, això algun dia en podem parlar, hi ha una sèrie de, i ho explica el meu llibre, hi ha tot un capítol, de llatinismes que només ha agafat el castellà. I aleshores és el que en dic llatinismes per castellanisme. Que aleshores és molt fàcil de dir, ho hem de considerar correcte perquè és un llatinisme. I de llatinismes en tenim doncs un munt. Doncs home, però si és un llatinisme que l'agafes perquè l'ha agafat el castellà,
llavors
això per mi és un castellanisme, no?
Doncs va, passem als castellanismes.
Sí.
Vinga, anem-hi, perquè avui ens ha preparat 3 castellanismes,
sí,
mestre. El primer, jo l'Uri sempre l'he tingut com una mica mimat.
I ara no es pot dir?
Què? Es pot dir o
jo,
no?
Jo mimo la meva filla, eh?
Home, veiem, de poder-se dir es pot dir tot.
Però està mal dit.
Però just ara ho has dit. Està mal dit. A vegades això és discutible.
Mm. Clar.
És discutible si està mal dit o està ben dit. Hi ha gent que opina que és mal dit i gent que opina que és ben dit. Ara, el que és indiscutible en això, ningú em pot dir que no, és que és un castellanisme. Això és un fet objectiu.
I això ho volem evitar.
Sí, si és un castellanisme innecessari.
Clar, venti mots en
perquè
català.
Perquè hi pot haver castellanismes necessaris. Per exemple, gaspatxo. Per clar. Exemple, no? Perquè és un xenisme, no? O castellanismes que siguin mots internacionals, com guerriller, per exemple, que es diu en totes les llengües de l'entorn. Aleshores, aquests castellanismes, molt bé. Però un castellanisme el que et fa és que et fa desaparèixer un mot català...
Clar, doncs... no té cap sentit.
Sí, doncs això.
Doncs a veure, com s'hauria de dir?
Doncs s'hauria de dir, doncs... amanyeguit.
Amanyeguit?
Sí, d'amanyegar. Amanyeguit.
O sigui, l'estic amanyegant.
Sí, sí, mimar.
Sí.
Comencem pel verb, si vols.
Vinga, va, comencem pel verb.
Seria amanyegar, consentir, contemplar i aviciar. I el que se diuen mimado, doncs serien els participis corresponents. Amanyeguit o amanyegat, consentit, aviciat, contemplat. Seria això.
És que mimat per mi té com una connotació... No sé si vull dir...
Mimat... Com...
Depèn. Pot ser un insult o pot ser una cosa poder una mica més personal d'això, de familiar.
Fet, el verb mimar existeix en català, però vol dir fer mims. És una cosa teatral.
Que no té res a veure. Teatre. No. Mim del teatre.
És
no?
El mim del teatre.
Clar.
Aquest significat és correcte i existeix en català, sí.
Clar, jo no volia dir això. Volia dir amanyar.
No, són aquells castellanismes que fa gràcia de dir-los... Per allò que dèiem, que hi ha gent que li fa gràcia dir castellanismes, no? Doncs...
Què vol dir que hi ha gent que li fa gràcia?
Que diu la falca que poseu tant en tant, no? Aquells que diuen el xurrito, que jo no em crec que no sàpiguen que xurrito és un castellanisme, però que ho diuen perquè els sembla que fa gràcia dir el castellanisme.
Ja l'entès, ja l'entès. Anem pel segon, perquè això fa mofa. A vegades aquí fem mofa de tot, eh?
Sí, doncs en català es diu fer befa. El diccionari són tots dos, però el que és genuïnament català és fer befa.
Sí, he sentit fer mofa i befa.
Sí, això és una cosa típica, que és agafar dos sinònims i coordinar-los, no? No sé, és roig i vermell, no ho sé. Tot i que roig i vermell no és ben bé la mateixa color.
Però és ben bé el mateix, mofa i befa, mestre.
Sí, sí. Un és el mot genuïnament català i l'altre és com... Es diu en castellà i que també a vegades se diu en català per castellanisme i és acceptat, però el mot genuïnament català és befa, fer befa.
Aquesta setmana el Cesc Marginet ens va portar cap a Solsona i ens va dir que allà hi havia el Museu del Ganivet o la Navalla.
I ja us vaig sentir, sí, sí.
Ho té apuntat.
A vegades no us puc sentir, ahir, per exemple, no us vaig poder sentir, però aquest dia sí us vaig sentir, i el mot navalla és un castellanisme, també. La prova d'això és que quan jo era petit, que aquest castellanisme ja es deia, ni dèiem navaja. Ni dèiem navaja. Jo sempre vaig sentir dir navaja.
Curiós.
Però és allò que passa. Dissimulem el castellanisme.
Clar.
No? És a dir, si en castellà acaba naja, sembla que en català hagi d'acabar anaia. Mm-hmm. Per tant, navalla. Mm. Dissimulem el castellanisme i ja sembla que sigui un mot català.
Talment, no? Jo no ho hagués
però dit. Però en català el mot corresponent és un coltell. Seria el mot més genuí. Pels que sàpiguen italià no els vindrà de nou, perquè en italià diuen coltello, no? Però si no us agrada dir coltell, que és un mot que ara doncs, no es fa servir gaire, tot i que seria un mot interessant de fer reviure, no? Doncs podem dir un ganivet. Quin problema hi ha dir un ganivet?
Perquè sembla que navalla sigui un tipus de ganivet.
Plegable?
Sí, doncs un genèric. No?
Digues un ganivet plegable, però abans el ganivet que es feia servir no per tallar pa, sinó per pa o altres aliments, no? Sinó que es feia servir com a arma, era el coltell. I fins i tot existia el verb acoltellar, que era matar algú.
Ganivetades.
Sí, clavar-li un ganivet.
I canyut, canyut, mestre?
Sí, bé, és que el que passa que el mot castellà navaja té més d'un significat. També hi ha la navaja, la que serveix per afaitar, no? Per raure, per si ho volguéssim dir ben dit, no? I aleshores es diu un raó. Un raó, que és viu a les illes, un raó, i al País Valencià també un raor.
Aquesta no la sabíem, eh?
No, no.
Un raor.
Jo estava pensant en la navalla de menjar, és a dir, la cuissa.
Doncs se diu un canyut. Si aneu a les Terres de l'Ebre, que és on en cullen, també en cullen amb altres bandes, no? I té altres sinònims, no? Però, clar, jo com que tinc més relació amb les Terres de l'Ebre, doncs sempre han estat canyuts.
Sí, eh? I com hem incorporat navalla?
Per què en castellà diuen navaja?
Sí. Li diuen navaja del canyut, també?
Sí.
És a dir, del
de menjar,
del mar, sí.
Sí, també del fruit de mar, també en diuen navaja en castellà. Aleshores, com que en castellà diuen navaja, doncs ja ho tenim. En català també navaja.
Cap allà, calquem-ho. No?
Calquem-ho, sí, la dèria calquem-ho.
La dèria que sempre explica el mestre Virgili. Bé, dit això, avui hem passat una repassada als castellanismes que ens proposava el mestre Virgili. Ja sabem que no se li ha de dir sempre casa de la vila, sinó que és una ciutat, casa de la ciutat.
Sí.
I l'Ajuntament.
L'Ajuntament, institució.
Institució.
Mentre
l'edifici...
L'edifici, diguem-ne, casa de la vila.
O casa de la ciutat.
O casa de la ciutat, si és una ciutat.
Vinga,
no?
Doncs, mestre, hem de retre comptes. Ja veurà, posem música. Morral.
Que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat.
Ja ho pots dir, ja.
Acaba d'emplir.
Perdó, és que, mestre, ens han portat uns entrepans que, vos m'heu dit que es pot dir biquini.
Ah, sí? Em pensava que era per la peça de roba
no,
de bany.
No, és que avui... Exacte, sí. Expliquem-ho això. Avui
referit
és el dia,
al menjar, també.
També. Avui anem és el Dia Internacional del Biquini. Però és biquini de peça roba.
Sí.
Val, està acceptat en català, eh, dir biquini, la peça
és
roba.
És un mot internacional.
És un mot internacional, clar. I el biquini de menjar...
És exclusivament català, però és com ho han de dir.
Clar.
Ja sé que això ve de la sala biquini.
Sí.
Ve de la sala biquini.
Que hi havia anat, a la sala biquini?
No, però sé que ve de la sala biquini perquè són els que els van posar de moda,
sí,
podríem
sí,
dir,
sí,
no?
Sí.
I llavors em sembla molt bé. Allò que diuen, no, és que a tu no t'agraden les innovacions lingüístiques, les coses noves. Home, sí que m'agrada, perquè això és una cosa ben creada.
Mestre, mestre, et dansis a micro.
No hi tinc cap mena d'inconvenient.
No, és més una cosa feta aquí. Clar, nostrada. Per tant, té sentit que se'n pugui dir biquini, si es va inventar.
Sí, sí. O sigui, no tenen mot per dir-ho, ni diuen un mixto, però en català n'hi hem de dir biquini.
Com que troba que es digui mixto? Bueno, perquè Madrid es diu mixto, que ho diguin com vulguin.
No em sembla malament que en castellà li diguin mixto.
Clar.
Però té poca... És com vaga, no? Saps mixto de què? No?
Sí, és que mixto és un genèric.
Sí,
es pot aplicar moltíssimes coses.
En canvi, biquini té història, té rerefons. M'agrada més.
I ja sabeu per què? De la peça de roba... De manxa li diu biquini,
per
no?
Per què?
Fa referència a l'illa del mateix nom.
Ah, bueno, sí,
l'illa de biquini, perquè s'hi feien les proves atòmiques. Llavors l'inventor del biquini va dir això serà com una bomba de les que tiren a biquini. I d'aquí va vindre el mot biquini. Però biquini és una illa, allà al Pacífic.
Bueno, nosaltres tenim la nostra pròpia illa, que és la illa romàntica de Joan Dausà, amb aquesta cançó de Judit que estem escoltant de fons, Francisco. I clar, i ens va quedar pendent, ho dèiem ara amb el mestre Virgili, que ja fa uns dies que ens balla aquest tema al cap, que és la lletra H en català, que de vegades ens costa saber si l'hem de col·locar o no en certes paraules.
Sí, en general, sempre el dubte és amb dos noms. Parlem de noms de persona.
Propis, eh?
Noms
sí.
Propis de persona. Prenoms, concretament, no? D'origen bíblic. I sempre parlem d'Ester i Judit. Ah. Hem de posar una H darrere d'Ester, de la T d'Ester i darrere de la T de Judit, però en realitat aquesta H, tot i que ja no la posa ningú, doncs també la tindríem a Ruth, a Elisabet,
a
Mateu, a Tomàs i a Cristina.
Cristina?
Sí, a Cristina... Bé, a Cristina darrere de la C. en aquest cas. Clar. No seria bueno, de la T.
Sí, clar, Christian, però de Christian,
sí,
no?
Sí, també. Christian. Sí, sí, Cristina i Christian. Perquè deriven de Crist, no?
Clar.
Llavors...
I Cristòfol, també?
I Cristòfol. Sí, sí, és que quan hi vas pensant...
Clar, et van sortint.
Van sortint, no? En el cas de Mateu i Tomàs, és a dir, aquest H s'havia escrit. Hi ha gent que es diu Mateu i Tomàs de cognom i que porten aquesta H. Sobretot els Tomàs de les Illes, la majoria s'escriu amb aquesta T. Perquè aquesta H, volia dir, perquè aquesta H és etimològica. El que passa és que...
Què vol dir aquesta etimològica?
És etimològica, vol dir que hi ha un motiu en relació a la llengua originària d'aquest mot, que en aquest cas és el grec. I per això ho hem d'explicar del començament. Per tant, les llengües que posen aquest H no és de dir, que quin invent, quin desgavell, d'on t'ha sortit? No, no, és legítim i és etimològic. El que passa que en català vam dir aquestes Hs no les posarem, per simplificar-ho. Si algú es diu Tomàs amb H de cognom i la conserva, o Mateu, sí, doncs que la conservi. Però, en principi, a la llengua comuna no posem aquesta H. Va, es va decidir així. Aleshores, d'on surt aquesta H?
Clar.
Bé, el començament és recular fins a la llengua indoeuropea, que origina tota aquella colla de llengües que vam dir, i també origina el grec, i també origina el llatí, del qual ve el català. Per aquest motiu, el català és una llengua indoeuropea. Aleshores, en indoeuropeu hi havia 12 consonants oclusives. En català, només n'hi ha 6. De fet, en llatí només n'hi havia 6. En català tenim les mateixes 6 que tenen en indoeuropeu. 3 de sordes, P, T, K, i 3 de sonores, B, D, G. Aquestes són les 6 que tenim en llatí i en totes les llengües romàniques.
Uri, tu t'estàs quedant amb la copla, no?
Perfectament. Estava pensant, dic, ostres, però la P i la T com que es pateguen més i són les sordes, però clar, té sentit.
No, és que si és un so, ser sord o ser sonor, no té cap relació amb espetegar més o menys, sinó és si vibren o no vibren les cordes vocals en el moment de pronunciar aquest so.
Perfecte.
Aleshores, d'on surten les altres 6 que tenia l'indoeuropeu i que conservava el sànscrit, per exemple, la llengua clàssica de l'Índia, i que en hindi, si més no les escriuen, si més no, quan se translideren...
A dia d'avui.
A dia d'avui, en hindi ho transcriuen. No sé si ho arriben a pronunciar.
En hindi?
Això no ho sé. Hindi, en hindi i urdu. En urdu potser no, en hindi no ho sé, que és la llengua de l'Índia i del Pakistan,
sí.
Que és una llengua també indoeuropea, que té també el mateix origen. Llavors, eren les oclusives aspirades. Què vol dir les oclusives aspirades? Doncs que, a més de fer l'oclusiva tal com la fem en català, al darrere hi havia una aspiració. És a dir, que no deien P, T, K, sinó que deien P, T i K. D'acord? I en grec tenien una lletra, les oclusives aspirades. Ah. Però en grec ja havien perdut les oclusives aspirades sonores.
Què serien?
Que serien la BH, la DH i la GH. Però en mots de l'Índia, per exemple, aquí tinc anotat Bhopal, la ciutat d'aquella desgràcia que hi va haver, d'aquella fuga de gas...
A Delhi, no?
Que va matar 1.200 persones,
sí, home, sí.
No? Bhopal s'escriu amb BH. Per tant, per què hi posen aquest H? Per què? No sé si ara en hindi actual ho diuen, però almenys en sànscrit això era una B amb aspiració. O, per exemple...
I com hauria de sonar, llavors?
Dha, dha, dha.
De debò? La BH?
Ah, la BH, bha, bha. Bhopal. Bhopal.
És dificilíssim, eh?
Sí, sí, a mi no em surt tampoc, ho he hagut de dir dues vegades.
Això és complicadíssim.
O aquest mot, el Dharma, Dharma, que és un mot molt conegut, d'origen sànscrit, també s'escriu DH, que el porta la companyia elèctrica Dharma, no el gran conjunt català.
Ah, clar.
Doncs Dharma s'hauria de pronunciar Dharma.
Com?
Dharma.
Dharma?
Sí, fer una aspiració, jo no sé si segurament que ho dic molt malament, no?
No, home.
Fer una aspiració darrere de la D. I l'altra és una altra ciutat que hi ha a prop de Delhi que es diu Ghaziabad. És a dir, hi ha una G i al darrere hi ha una aspiració.
Que hi heu estat alguna vegada, a Delhi?
No, no, no.
Ah, i Delhi també porta l'H, no?
Sí, però darrere de la L.
De la L.
Sí, que segurament que pronuncien Delhi.
Val.
Segurament que fan una aspiració.
Bueno, però llavors, en català, mestre, perquè ens quedi clar.
Llavors, en grec, les oclusives aspirades sonores ja no existien. Només, en grec només hi havia les sordes. I tenien una lletra. Tenien la fi, la jeta i la chi. Que són unes lletres concretes,
específiques,
el seu alfabet. I llavors els romans, que van agafar un munt de mots grecs perquè la cultura llatina és filla de la cultura grega, perquè ells s'emmirallaven amb els grecs, i els van conquerir, però la cultura, els romans l'agafaven...
La van absorbir, la van fer seva, no?
Sí, la gent se pensa quan Brutus clava el coltell a César, la frase diu, tu també, fill meu, no?, i aleshores diu, en català no ho va dir, ho diria en llatí.
Mestre, sí.
Abans de morir.
S'ho imagina, que ho hagués dit en català?
Ostres. No, no, però és que la gent s'imagina que això ho va dir en llatí. I a la realitat.
Clar.
No ho va dir.
No és així.
Ho va dir en grec. Veus? Perquè la gent rica i culta,
en aquell moment,
l'alta societat romana,
clar,
parlaven en grec.
Ostres.
Parlaven en grec molt habitualment. No, perquè consideraven que era la llengua de cultura. Aleshores, els romans, quan adaptaven mots grecs amb aquestes tres consonants, no ho sabien dir.
Veus? Mestre, tensis el micro que...
Sí, no les sabien dir, aquestes consonants, perquè és normal que no sapiguem dir els sons d'una llengua forastera que no tenim en la nostra llengua, no? Per això la gent diu en déjà vu o déjà vu. I en francès no és ni déjà vu ni déjà vu, sinó que és déjà vu, per exemple.
Però
perquè...
és més complicat, però és aquesta V.
No, que és la V i la U que hi ha en francès, en occità i en alemany. No?
Bueno, l'occità, el toca l'occità?
No el toco, però a la vila de Salardú, que diuen, en occità, és a dir, en aranès, sí, es pronuncia Salardú perquè hi ha la U, que és un so germànic, que també hi ha en alemany, Düsseldorf, no? I en francès, en plu, i en occità també.
Clar,
no? No. Aleshores, aquest so que en català, que és la vocal anterior, sí, labialitzada,
costa.
En català no tenim aquest so, i aleshores costa de dir. Aleshores, clar, els romans, no sabien dir aquests sons. Sí. No? Llavors, per la fi, que sonava pri, doncs ells us hi sortia una F.
Queda alguna cosa més, mestre, o no?
Sí, per exemple...
Tinc una pregunta.
Per exemple, filosofia,
sí,
que en grec se deia philo, doncs ells pronunciaven fi.
Filo.
I per això la PH se va assimilar a una F.
Clar. O el teatre.
I el teatre, doncs, en el cas de la T i de la K, doncs l'aspiració simplement va desaparèixer.
Claro.
I teatre... Doncs els romans deien teatrum, deien una T normal, i per això en les llengües romàniques ha passat una T normal, i diem teatre, i diem termal, i en el cas de la K, H, doncs diem cor, parlo del cor de cantar, que ve del grec, no el cor, òrgan del cos, que aquest ve del llatí, no? O caos, per exemple, o Crist, per exemple.
Clar.
No? És que són mots que venen del grec i eren amb CH.
Val. Fem una cosa. Ho deixem aquí perquè tinc una pregunta a fer-li. Canviem de música moral. Posa'ns una mica de la cinta del programa.
No sé si s'entès.
S'entès perfectament, mestre. Anava a dir-li una cosa, perquè ens queden 4 minuts a prox. I com ha sortit el Sant Cristòfol, que és la setmana vinent. Sí. La setmana vinent, no, perdona, és aquest cap de setmana, és aquest dissabte, si no m'equivoco.
Sant Cristòfol, fins sí, de Botarell, van tirar una pedra...
No, aquest setmana, és el 10, no? Com ha estat això?
No, que mon avi em deia una dita, absolutament falsa, no cal dir, perquè Sant Cristòfol, me sembla que vivia a Egipte, Sant Cristòfol, nano, fill de Botarell, li van tirar una pedra i el van tocar el clatell. Bé, és ganes de fer un rodolí.
I
a més a més, Sant Cristòfol,
nano,
que és just el contrari del que s'explica, que Sant Cristòfol era un home molt alt i refet. Per això es guanyava la vida traspassant gent d'una banda a l'altra de riu.
I per això és el patró dels conductors.
Sí, i per això és el... I llavors la llegenda el que diu és que se li va aparèixer el nen Jesús, un nen que vol traspassar, ell el traspassa, i quan era al mig del riu, doncs s'enfonia, no? I llavors, com és que un nen tan petit i no et puc portar? Diu, perquè portes damunt tot el món. Això és el que t'explica la...
Sant Cristòfol és el 14 de juliol, quin dia és?
La llegenda de Sant Cristòfol.
És aquest diumenge. Mestre, és que justament això volíem...
Sí, el dia 10.
El dia 10, ara, gràcies.
10 és dimecres.
Ai, fill. El dia 10 és dimecres.
No ho sé, però jo sé que Sant Cristòfol és el dia 10, si no ho tinc mal entès.
Val. Llavors, el cotxe...
Sí. Sí, que em vau parlar l'altre dia, us vaig sentir ja.
Amb la Pi Bernat. I s'ha de dir així, eh? Automòbil, també.
Sí, o el cotxe o auto, si no volem acceptar aquest castellanisme, perquè, de fet, cotxe és un castellanisme, perquè, com va dir la companya... Doncs,
que ho fa bé, eh?
Sí, molt bé, sí, i tant. Ve de l'hongarès, no? Però ens arriba a través del castellà.
Clar.
No? Ara, clar, com és un mot hongarès que també ha arribat a l'anglès i ha donat coach i altres mots, no? Doncs... Bé, no és a mi un castellanisme d'aquells que m'agradi combatre, però sí que a vegades m'agrada dir auto. Quan jo era petit me deia, vés en compte amb els autos. A mi em deien, compte amb els autos, quan traspassi la carretera.
Per tant, auto seria com més genuí de dir-ho o no, mestre? O és indiferent?
Sí, perquè és l'escurçament, és el troncament d'automòbil.
Ah, val. Dit això, setmana que ve sí que el tenim,
sí.
Però és l'altre que on va parar. Ho dic perquè la gent comenci a prendre nota.
No, és avui, que, és vaig, avui. Que vaig a presentar el llibre a les 7 a la llibreria Ona. Avui, avui.
Avui, eh?
Avui a la llibreria Ona a les 7.
Amb qui estarà?
No, amb la gent que vulgui venir. Sí, sí. No.
No li presentarà ningú el llibre.
No hi ha un presentador específic.
Home, vostè,
ja no fa falta.
Vos mateix.
Sí, ja no cal.
Sí, sí. Quan vaig anar a Lleida, a les voltes, doncs... va introduir una persona de la casa, em va presentar, segurament que hi haurà algú de la casa que em dirà, mira, clar, aquest és el Virgili, no? Però en principi no.
Doncs, mestre Virgili, que està tarda a les 7 de la llibreria Ona, moltíssimes gràcies, mestre.
A disposar.
A disposar. Anem a escoltar el que s'explica en Pau Massip a les notícies de les 5. Ara tornem.